Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament comptarà amb un pressupost de prop de 227 milions d'euros aquest 2020, 2 milions més que l'any passat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Una de les partides més destacades és la de neteja amb 30 milions, seguida per Acció Social amb prop de 20 milions i la de Seguretat i Civisme amb 17. Montse González és tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu.
Tenim un pressupost ambiciós, amb moltes idees i un projecte sòlid darrere, però que alhora és realista i compatible amb la sostenibilitat de l'administració. Volem fer moltes coses, però al mateix temps volem ser curosos i dotar allò que realment tindrem capacitat d'executar. Tenim un pressupost progressista que treballarà per evitar que els sabadellencs i les sabadellenques o la ciutat vagin a diferents velocitats.
Els comptes s'han presentat aquest matí i demà en un ple extraordinari es votaran i s'aprovaran gràcies al suport de Junts per Sabadell.
28 sabadellencs amb síndrome de Down i altres discapacitats han trobat feina en les 6 edicions del programa Preparados d'Andy Down i la Fundació Vodafone.
En l'última edició d'aquest programa hi han participat 8 persones i 3 han aconseguit un contracte laboral. Tant els participants com els empresaris valoren positivament la iniciativa, ja que permet la inserció d'un col·lectiu que es troba amb moltes dificultats per accedir al mercat de treball.
En esports, el coronavirus està afectant les competicions programades. Molts equips per prevenció s'estan retirant d'aquests esdeveniments.
És el cas de Team Emirates, de David de la Cruz, que ha decidit aturar la seva activitat. Amb tot, el sabadellenc no podrà participar a la París-Nice. A més, curses italianes com la Strade Bianche o la Milà-San Remo tampoc se celebraran.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat i molt durant el dia d'avui. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Creu en front que porta precipitació al Pirineu, al Pirineu Occidental i de forma més aïllada a altres punts de Catalunya. Ràpidament, la precipitació minvarà en conjunt i també ho farà la nuvolositat, fins a deixar el cel serè o poc ennuvolat per núvols alts, tret al vessant nord del Pirineu i a l'extrem nord-est. La cota de neu baixarà dels 2.200 metres als 1.200 metres al final del dia. Pel que fa demà, el vent tornarà a bufar amb intensitat forta a bona part del territori, com el passat dilluns. Al prelitoral es podran enregistrar ratxes de vent superiors als 90 km per hora, així com als cims del Pirineu. Tot plegat amb nevades al Pirineu, on es podran acumular més de 10 centímetres per sobre de 800 metres i més de 50 centímetres per sobre de 2.000 metres en tot l'episodi. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de
Pel que fa al trànsit, moltes complicacions. A aquesta hora, la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 5 quilòmetres de cua a Montcada en sentit Barcelona. A la C33 també a Montcada, 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. I a l'AP7, 3 quilòmetres a Santa Perpètua, també en sentit sud. A Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Cantunis i el Fòrum en els dos sentits i trànsit molt dens. A la ronda de dalt, amb trams d'aturades entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, 30 milions d'euros per neteja viària, 17 milions per seguretat i civisme i 19,8 milions per l'àrea d'acció social i habitatge. Són les tres grans partides dels pressupostos municipals que ha presentat avui el govern de coalició per l'any 2020. Són els primers del seu mandat i en el capítol d'inversions es poden veure algunes de les promeses que el Partit dels Socialistes portava al seu programa electoral. També hi ha herències del mandat anterior, per aquest motiu afirmen que no són els pressupostos que més els haurien agradat.
En total, l'Ajuntament disposarà de prop de 227 milions d'euros per tirar endavant el primer any del govern de coalició. Unes xifres que demostren quines són les seves prioritats: seguretat, espai públic i habitatge. També les grans inversions. En matèria de via pública es destinaran 30 milions d'euros a millorar la neteja viària. La base continuarà sent el mateix contracte amb Esmatxa de sempre, però es preveuen totes les despeses des del principi. Montse González és la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic.
Posar la ciutat a punt i avançar en la qualitat de l'espai públic. Volem una ciutat amb qualitat de l'espai públic. Entre altres coses, vol dir una ciutat neta i ordenada. A la neteja viària en destinarem 30 milions d'euros. Durant aquest 2020 treballarem per tenir uns espais més nets, una recollida més eficaç, impulsar la recollida selectiva, el foment del civisme i tot plegat enfocat a la millora dels índexs de recollida selectiva a la ciutat.
A part d'un Sabadell més net, també volen una ciutat més segura. Per això destinaran 1 milió d'euros més en seguretat i civisme. Pel que fa a acció social, el pressupost és prop de 20 milions, 5 dels quals aniran perquè Vimussa construeixi nous pisos i prop de 2 milions a rehabilitar els d'emergència social. La carpeta d'inversions inclou partides pels estudis de l'Escola de Música i Conservatori Aleix Macià, el Pavelló als Marinals o l'Escola Bressol de la Concòrdia, que serien les apostes dels socialistes, però també n'arrosseguen del mandat anterior.
Amb tots aquests recursos impulsarem múltiples accions. Posem la ciutat en marxa i posem les bases del mandat. Però alhora hem de dir que no és el 100% el pressupost que nosaltres hauríem volgut tenir. Per què? Per què dic això? Doncs perquè ens hem vist molt condicionats per aquells projectes que és cert que venien de l'anterior govern, que havien impulsat i que no van ser capaços d'executar.
Entre aquests hi ha el condicionament de l'edifici de Riusec per convertir-lo en l'oficina d'entitats i voluntariat, la rehabilitació de Can Balsac, el carril bici fins a Sant Quirze o el Parc de les Aigües i el carrer de l'Unyà. Demà el ple municipal votarà els comptes que s'aprovaran amb els vots del PSC, Podem i Junts per Sabadell.
Ciutadans ha estat la primera formació en reaccionar als pressupostos. De fet, s'han avançat i han anunciat que hi votaran en contra abans fins i tot de la roda de premsa de presentació de les xifres. El Partit Taronja lamenta que la coalició del PSC amb Podem hagi preferit pactar els comptes amb un partit independentista com Junts per Sabadell en un acord que qualifiquen de tacticisme polític. Tampoc els agrada el contingut dels pressupostos on troben a faltar les petites inversions en espai públic que cauen un 57%.
Fins a 3 vegades, denuncia Ciutadans, el govern local els ha negat un pacte amb la seva formació. Primer va ser durant la negociació de la investidura, després en una oferta d'estabilitat al novembre i finalment per consensuar els pressupostos. En tots 3 casos, PSC i Podem han preferit que Junts per Sabadell faci el paper de crossa del govern. Un dels motius pels quals el portaveu de Ciutadans, Adrià Hernández, ha argumentat que votaran no als pressupostos en el ple que s'ha de celebrar demà.
Si analitzem el que ens han anunciat que han pactat a Junts per Sabadell és crear l'oficina Gran Via i al final per nosaltres és un repartiment de poder. No? La senyora Morell està contenta perquè de manera provisional impedeix que la senyora Ciuró entri al govern. La senyora Ferrer està contenta perquè la seva prioritat era pactar amb la senyora Ciuró perquè no volia saber res de nosaltres. I la senyora Ciuró doncs, ha posat la primera pedra per entrar al govern, que és la col·locació a l'eix de Gran Via d'un home de la seva confiança i que és el primer pas doncs, per intentar entrar al govern municipal.
A part d'aquesta raó de caràcter polític, Ciutadans també discrepa dels comptes presentats. Asseguren que són molt continuistes amb els que proposava el quadripartit i per això continuaran votant en contra. Han trobat a faltar més inversions petites als barris, també en matèria d'habitatge i menys grans inversions.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Les obres de construcció de l'anomenat Portal Sud de Sabadell podrien començar el gener del 2021. Aquest és el calendari amb el qual treballa l'Ajuntament després que la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità aprovés ahir el pla de desenvolupament d'aquest projecte. Un projecte, recordem, que ha de reordenar l'accés a la ciutat pel sud amb una gran rotonda.
Les actuacions que es podrien allargar durant més de 2 anys tindran un cost de 5.300.000 euros. L'objectiu del projecte és dignificar l'entrada a Sabadell pel sud i reordenar el trànsit. La regidora de Desenvolupament Urbà Mar Molina assegura que el Portal Sud marcarà un abans i un després a la zona.
La part sud de Campamor, Espronceda, podrà anar aquests diumenges que van caminant, podran fer un passeig molt més agradable que no com ho feien ara, i llavors jo crec que es guanya molt, tant pels vehicles, per la gent que entra i surt de la ciutat, que ara a vegades és molt complicat, com inclús per la gent diària que vulgui caminar i passar per aquesta via. Jo crec que guanyem moltíssim.
El projecte també desbloquejarà el canvi d'entrada de l'aeroport, que permetrà obrir al públic de forma permanent el Museu Aeronàutic de Catalunya. La qüestió s'abordarà en una reunió entre l'administració local i l'aeroport en els pròxims dies.
La utilització de la realitat virtual per formar persones amb discapacitat per accedir al mercat laboral està donant els seus fruits. En les 6 edicions del programa Preparados, 28 persones amb síndrome de Down o altres discapacitats han trobat feina. La iniciativa impulsada per Andy Down Sabadell i la Fundació Vodafone Espanya també ha permès signar 57 convenis de pràctiques amb empreses. En l'última edició s'han signat 3 contractes laborals i 5 convenis.
Aquestes xifres que s'han presentat avui a l'ESDI suposen que el 96,6% dels participants del programa han han trobat feina i un 98% han pogut fer pràctiques en empreses. Més enllà de les dades objectives, la satisfacció dels participants en aquest programa també és molt elevada. Una d'elles, Minerva Llorente, ha aconseguit un contracte indefinit a Arbó un cop acabades les pràctiques. Avui ha explicat què hi fa.
Me carregava de omplir i netejar tovalloners i sucreres. Servei i recollir les taules, omplir i buidar rentaprats, embolsar etiquetes magdalenes i bombons, fer suc de taronja. Estava molt a gust i m'agradava molt les feines. Crec que estaven molt contentes amb mi.
Els empresaris també valoren molt positivament el programa. És el cas de l'Isidre Pelayo, administrador de l'empresa Terra Nova de Castellà del Vallès. Per ell, comptar amb la Mari Carmen Ortega com a treballadora ho ha canviat tot.
M'he donat compte que la barrera no la té la societat. La barrera la tenim els empresaris, que ens fa por de posar una persona al davant, sobretot amb atenció al públic, perquè ha sigut acceptada amb els clients fantàsticament. O sigui, els atén, no és que els atengui bé, és que ja li demanen a ella. O sigui, la gent no diferencia que sigui Mari Carmen ni que sigui jo. A veure, sí que és veritat, quan hi ha un tema més complicat, d'alimentació o alguna cosa, ella mateixa me'ls dirigeix a mi, però en general la gent no té manies.
Al conjunt de l'Estat, 1.162 persones s'han sumat al programa Preparados en les 6 edicions impulsades fins ara.
El potencial de la indústria tèxtil de Sabadell durant la primera meitat del segle XX no s'entendria sense la feina sovint poc reconeguda de milers de dones que van fer funcionar a ple rendiment les fàbriques. En el marc de la commemoració del 8M, Ràdio Sabadell vol fer el seu particular homenatge a aquestes treballadores amb l'estrena de Les heroïnes del tèxtil, un documental elaborat per dos companys de la casa, la periodista Helena Molist i el tècnic de so i fotògraf Roger Benet.
Carme Folch, Sílvia Circums i Assumpción Martínez protagonitzen el reportatge on expliquen la seva experiència a la fàbrica des que eren nenes. Tot i les males condicions de feina i els salaris baixos, totes tres en guarden un bon record. Així ho ha assenyalat en una entrevista al Cafè de la Ràdio Helena Molist.
Hem descobert que la seva realitat, que era treballar moltes hores, que era tenir unes condicions dures, que, per exemple, doncs, quan tenien un fill petit, no, elles sortien 5 minuts de la fàbrica, li portaven el fill i els hi donaven de mamar allà i el fill tornava a marxar, elles tenen bon record. Coses que per nosaltres seria, ostres, que dur que va ser, elles et diuen, però ho recordo com una cosa... Bueno, va ser la meva vida, va ser una cosa molt, molt maca, eren moltes i era el nostre dia a dia i no tinc un mal record.
Els seus testimonis s'acompanyen amb la visió històrica i social del moment que aporta la historiadora Montse Llong i l'antropòloga Virginia Domínguez, però també d'un gran material audiovisual, fotografies i gravacions de l'època que il·lustren el treball a les fàbriques. Si us ha picat la curiositat, demà podreu veure el documental Les heroïnes del tèxtil a partir de les 8 del matí a través del canal de YouTube i Instagram Televisió de Ràdio Sabadell.
Més notícies en format més breu. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebaixa la protecció en les seus judicials, inclosos els jutjats de Sabadell.
El president del TSJ, Jesús María Barrientos, ha rebaixat la protecció policial de les seus judicials catalanes, excepte el mateix Tribunal Superior i la Ciutat de la Justícia. El motiu és que ja no té sentit el dispositiu TOGA, que ja fa des de que fa 2 mesos que no es produeixen incidents en aquests espais. Tant els jutjats de Sabadell com els de Cerdanyola i Rubí deixaran de tenir una unitat dels Mossos permanent a les seves portes.
La zona de baixes emissions no millora les xifres d'usuaris dels ferrocarrils al Vallès.
Ferrocarrils de la Generalitat ha incrementat entre un 1% i un 2% el nombre de viatgers a la línia Llobregat-Anoia des de l'entrada d'aquesta zona, mentre que al Vallès, la més utilitzada, l'increment diuen que ha estat imperceptible, segons ha explicat el president de la companyia, Ricard Font, en la presentació dels resultats del 2019.
La protectora d'animals ha difós la història del Taro, un gos abandonat que ha estat atropellat i necessita passar pel quiròfan.
L'operació costa 1.000 euros si no hi ha complicacions. Clàudia Mateja, responsable de la protectora, diu al programa Al Matí que han quedat desbordats de la solidaritat de la gent.
Estábamos buscando padrinos, habíamos abierto la convocatoria ayer y estamos desbordados de la solidaridad de la gente. Agradecer a todo el mundo que ya se ha puesto a hacer sus padrinos, que significa repartir estos 1.000 euros en 10 euros por persona durante 4 meses. Hemos dicho, pues necesitamos 25 esos padrinos, y hay bastantes más que todavía no hemos recontado, pero hay mucha gente que se ha volcado y que quiere ayudar al Taro.
En Taro va ser atropellat i va quedar amb el fèmur i la tíbia trencades. Altres gossos de l'entitat també necessiten ajuda, de manera que podeu fer-vos padrins de la protectora per donar suport en aquests casos.
En cultura, el cantautor solsoní Roger Mas arriba demà a la Cava Orpí.
Mira'm els ulls, que cap fosca no vens.
Ho farà sol amb la seva guitarra, un format que li permetrà anar escollint les cançons en funció del moment i de la connexió que senti amb el públic. Així ho ha avançat el programa al matí.
La comunicació amb el públic sempre hi és, però quan anem amb tot el grup, els músics, amb l'espectacle, doncs definit d'alguna manera, el marge de maniobra doncs és més petit. I quan vas sol, doncs pots canviar l'ordre de les cançons, pots canviar el tempo, pots interpretar de manera molt, molt, molt diferent cada cançó. I això és una cosa que bueno, per qui canta és molt divertit.
En la cita presentarà el seu últim disc, Parnàs.
El títol vol inspirar el conjunt de poetes que s'agrupen en una època, aprofitant que hi ha un gran gruix del seu repertori, que són poemes, siguin recitats o musicats. Poetes que poden anar des d'un històric com Miquel Martí Pol, en aquesta cançó Mira'm els ulls, que estem escoltant, fins a contemporanis com Amadeu Vidal, a qui Mas li ha musicat el desmai. El concert íntim de Roger Mas serà demà divendres a les 10 de la nit a la Cava Orpí.
I encara en cultura, l'Estruc acull aquest dissabte l'obra Jo dona a Lili Elbe, l'última creació de l'artista Marta Carrasco. Com el nom indica, el muntatge vol retre homenatge a la vida de Lili Elbe, la primera persona coneguda en sotmetre's a una cirurgia de canvi de sexe. La representació d'aquesta obra s'emmarca dins les activitats del Dia de la Dona.
La innovadora proposta, que combina teatre i dansa, pretén fer veure al públic la valentia de Lili Elbe en obrir camí a les persones transsexuals. Al programa Al Matí, Marta Carrasco ha demanat més conscienciació i respecte.
S'ha dedicat a Lili Elbe, la primera persona valenta que va dir jo sóc una dona i lluitaré pel que sigui, contra qui sigui, en un moment i en uns dies que les estan matant, les dones transgènere les maten a Nord-Amèrica, a Rússia, al Brasil, a Colòmbia, és que les maten, les assassinen. O sigui, per favor, a veure si agafem consciència tots, no? Uh-huh. I obrim les ments, sisplau, obrim les ments.
L'obra, que es va estrenar el novembre passat, arribarà a Sabadell aquest dissabte a les 9 de la nit.
Maria, a tu t'han pujat el sou perquè tens cotxe nou, no?
Nou? No, sembla nou.
Porta el cotxe a mides i per 49,99 euros tens canvi d'oli més filtre. I gratis, revisió de seguretat de 30 punts per cotxes de més de 10 anys.
Any nou, cotxe com nou. Demanant cita a Mides Ponés.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Guiló, 6. Demana la teva cita.
Al matí treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest divendres?
A la secció Som Disseny amb l'ESDI apostarem pel disseny com a motor d'innovació social. Després us parlarem dels beneficis de la música en el cervell i ho farem amb l'Escola de Música de la Creu Alta i la Fundació Avant. A les 12 obrirem les portes a les dames del crim i a l'escriptor sabadellenc Jordi Soler per presentar-vos la seva novel·la negra, El tigre i la duquesa. I acabarem fent les maletes per viatjar fins a Porto amb l'Anna Reyes.
Al matí, amb Raquel Garcia. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca. Comencem un dia més parlant de salut, perquè els casos de coronavirus a l'estat s'eleven fins als 234, 20 dels quals no tenen un vincle epidemiològic clar.
Al conjunt de Catalunya avui s'han anunciat 4 casos nous, un d'ells greu a causa d'una patologia prèvia. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que l'estat espanyol pot contenir el coronavirus si la població segueix les recomanacions sanitàries. Illa ha assegurat que si es prenen les mesures adequades d'higiene personal o les persones amb símptomes s'aïllen, es podrà continuar en fase de contenció.
A tot això, la fira alimentària es retarda per la incertesa derivada del coronavirus.
El segon certamen més important per Barcelona a nivell econòmic se celebrarà el 14 del 14 al 17 de setembre en lloc del 20 d'abril, com estava previst, segons han confirmat fa pocs minuts.
Josep Rull i Jordi Turull podran sortir de la presó per treballar en l'aplicació de l'article 100.2.
Tots dos podran estar fora del centre durant 12 hores al dia, 5 dies a la setmana. L'aplicació del 100.2 pot ser immediata, tot i que necessita la posterior autorització de la jutge de vigilància penitenciària. Rull i Turull són els últims condemnats pel Tribunal Suprem que accedeixen a aquesta mesura.
I la Comissió Europea justifica les mesures de Grècia contra els migrants i insisteix que cal entendre les circumstàncies.
Així ho ha apuntat després que avui hagi mort un segon refugiat després de ser disparat per bales de goma quan intentava entrar a Europa per la frontera amb Turquia. La comissió ha evitat confirmar si és legal disparar bales de goma, una pràctica que ha deixat 5 ferits més avui.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, el temor a la propagació del coronavirus també està obligant a cancel·lar esdeveniments esportius. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Molts equips, per prevenció, s'estan retirant de les competicions i entre ells ho ha fet avui el Team Emirates, l'equip ciclista de David de la Cruz, que ha decidit aturar tota la seva activitat.
Això comporta que el sabadellenc no prendrà la sortida a la París-Niça, una cursa d'una setmana que, teòricament, ha d'arrencar aquest mateix diumenge. La decisió presa per l'Emirates no és una novetat. Altres esquadres, com Astana, Groupama o l'ex de Dela Cruz i Neos, han comunicat en els darrers dies que no assistiran a les proves programades. Curses com l'Estrade Bianche, la Tirre Adriàtic, la Milà-San Remo o la Volta a Sicília no se celebraran totes a causa del Covid-19. A més, l'equip de Dela Cruz ha estat víctima directa de la malaltia i encara n'està patint les conseqüències. Els integrants de l'Emirates presents al Tour dels Emirats Àrabs, suspès per la propagació del virus entre els participants, estan en quarantena fins al pròxim 14 de març.
D'altra banda, el Club Natació Sabadell està a l'expectativa, després de consultar l'ELEN, què passarà amb la tornada dels quarts de final de l'Eurolliga femenina de waterpolo. Pel 28 de març està prevista la celebració del partit entre l'Horizonte i l'Astralpool a Catània, a Sicília. A Itàlia, però, s'ha decretat que tots els esdeveniments esportius en recinte s'hauran de fer a porta tancada fins al 3 d'abril. I ara parlem de futbol. A menys de 48 hores per la disputa de l'Espanyol B, centre d'esports, el Club Arlequinat ha venut ja 130 entrades. En total, recordem, en disposa de 200 anticipades pel que serà el desplaçament més curt de la temporada pels d'Antonio Hidalgo.
Només 20 quilòmetres separen tots dos estadis. En canvi, la distància a la classificació entre els dos equips s'ha eixamplat a 10 punts. Perquè si és veritat que el Sabadell no passa pel seu millor moment, menys encara el filial Perico, ara amb 7 jornades sense guanyar, i amb les alarmes enceses després del 1-5 contra l'Olot en el seu últim compromís. Queden 11 finals i, segons Manu Lanzarote, jugador laquinat i qui va signar pel primer equip de l'Espanyol després del seu primer pas per Sabadell, és el moment de saber de quina pasta està fet l'equip. Manu Lanza.
Final, puede ser. No sabíamos cuándo lo íbamos a perder, si aguantaríamos hasta el final. Yo creo que ahora se debe demostrar el equipo que somos y si estamos preparados para jugar el playoff, para ser campeón o para nada más.
El partit comença, recordem, dissabte a 6:45 de la tarda des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
A la Lliga Nacional, el juvenil del Centre d'Esports defensa per primer cop aquesta temporada el lideratge del grup 7è. Amb 2 punts de marge respecte al Barcelona B, els arlequinats reben la visita d'un equip situat en descens al Vilaseca.
Els tarragonins, però, semblen haver revifat amb 4 victòries en les últimes 7 jornades. Ara bé, venen de perdre l'última, però això, pel davanter arlequinat Xavi Laborde, els servirà d'esperonador.
Mira que han perdut a contra Mercantil, que era un partit així directe, i bueno, això el que els hi farà és sortir més ganes del pròxim partit. També ens va dir l'entrenador que s'havien reforçat, i això també s'ha notat, perquè si, com tu dius, han fet més punts ara el 2020 que la primera volta, doncs això vol dir que hi ha algun canviat i que algú s'han fet bé.
Ho recordava Laborde, el Vilaseca va ser víctima del millor partit de la temporada del Mercantil, un triomf per 3-0 que els blaugrana buscaran donar-li continuïtat al Narcís Sala davant el Sant Andreu. Això és el que demana el capità dels graciencs, Gerard Silvestre.
Intentar no baixar els ànims i seguir amb aquesta actitud i aquest nivell que hem mostrat aquest cap de setmana. I jo crec que tenim moltes opcions d'emportar els 3 punts cap a casa.
Recordem que el Mercantil té un marge de 5 punts respecte al descens. Els quadribarrats se situen 2 punts i 2 llocs per sota. Arriba el directe, doncs, el que visitarà el Mercantil dissabte a 6:15, mitja hora abans a les 5, arrencarà el Sabadell Juvenil Vilaseca.
Amb la disputa de les finals de futbol a Olímpia i de rugby a la Roureda, els tornejos d'esports d'equips dels campionats de Catalunya universitaris s'han donat per acabats. Sabadell ha estat l'encarregada d'acollir-los en diverses jornades.
La Universitat Autònoma n'és l'organitzadora i va cedir a Sabadell la celebració dels esports d'equips per la seva varietat d'instal·lacions. Durant la setmana s'han realitzat les finals i la cloenda l'ha posat al rugby a la Roureda, on s'ha fet l'entrega de premis d'aquest esport i de futbol, i on hi han assistit, entre d'altres, la regidora d'esports Laura Reyes i la rectora de l'Autònoma Margarita Arbó, que ha fet aquest balanç.
Faig un balanç, com us podeu imaginar, molt positiu, perquè, primera, perquè l'Autònoma s'ha incorporat bastant bé amb tot el que són els campionats, i sobretot el faig molt positiu perquè el que s'està veient és un increment progressiu de la participació dels estudiants de totes les universitats en aquests campionats. Això vol dir que tenim estudiants que els hi preocupa i estan i fan de por.
En aquests 35è campionats universitaris, pavellons com el del Nord, el de l'Oar Gràcia o Cal Balzac han estat els escenaris de la ciutat, que hi recordem, Vila Universitària.
A la divisió d'honor de tenis taula, el panorama del Club Natació Sabadell s'està aclarint després del triple compromís que va jugar l'equip el passat cap de setmana. El balanç ha estat de 2 victòries i una derrota.
Els triomfs van ser contra un rival directe com el Francisco Pomares d'Elx i el tercer classificat, el Cartagena, mentre que l'única mala notícia va ser contra el líder Tranvía Múrcia. Això ha permès als nedadors de moment sortir del descens. El palista Pere Veix reconeix que necessitaven treure el cap d'una vegada, tot recordant que encara queda feina per fer.
Amb 9 victòries, si tens el gol favorable, en principi la història diu que et salves, no? Per tant, encara ens en falten 2 i no seran gens fàcils, però bueno, és veritat que ens feia il·lusió sortir de les 3 places de baix i creiem que no ens mereixem estar en aquesta situació i era important doncs sortir-hi, no? I veure'ns ja en una situació diferent, tot i que sabem perfectament que això no s'ha acabat.
Ara el marge respecte al descens és de 4 punts. El pròxim enfrontament del club no tindrà lloc fins al proper 21 de març, però serà un duel clau per la salvació, ja que el rival serà el Borges, amb 2 punts menys que els nedadors i situat just per sobre del perill.
L'equip masculí del Sabadell Rugby Club pot certificar dissabte matemàticament l'accés al play-off de la Primera Catalana. Ho hauran de fer, però, en un duel d'altura. Els homes de Fran González, segons la classificació, reben dissabte a la Roureda, un Mataró, que és el líder invicte de la categoria.
El Sabadell Rugby Club, per la seva banda, apareix just per darrere la classificació amb 2 derrotes, però els arlequinats venen de guanyar el filial del Poblenou per 17-21, amb el temps complet. Josu Quintana, jugador de l'equip, admet que és un duel que té molts números de repetir-se les eliminatòries pel títol.
No sé si matemàticament està classificat, però segurament ens el trobarem a la semifinal o a la final, i perquè és un equip que ha demostrat un gran nivell, i aleshores si guanyem o fem un bon partit, no guanyar, sinó també fer un bon partit, i si no guanyem, doncs mira, traiem coses per de cara a la semifinal o a la possible final.
El Sabadell Rugby Club Mataró començarà a les 7 de la tarda a la Roureda. Per la seva part, el FEM Vallès, la fusió sabadellenca i granollerina, visita el mateix dissabte a 4:15 el CUE de la segona catalana femenina al Catalunya Central.
I com cada any per aquestes dates, afloren 2 proves ciclistes clàssiques a la nostra ciutat. D'una banda, el 49è trofeu Joan Escolà, de l'altra, el 90è campionat de Sabadell.
Totes dues proves se celebraran aquest cap de setmana, com sempre, en final a la carretera de Prats. Miquel Borràs, president de la Unió Ciclista Sabadell, ha explicat a l'Hotel Suís per què ja s'han tancat les inscripcions.
S'han tancat, no és habitual, vull dir, sempre es tanquen pues, normalment el divendres. Normalment el divendres, i llavors pues, aquest any, degut a que a França principalment s'han anul·lat curses pel tema aquest del virus que corre ja per tot el món, doncs aquesta gent, aquests equips francesos, pues, han vist la possibilitat de venir corrent aquí.
El Joan Escolà tindrà lloc el dissabte a 4:15 de la tarda amb l'arribada prevista per les 6. El 90è campionat de Sabadell de 120 quilòmetres arrencarà diumenge a les 9 i el pronòstic és que finalitzi cap a les 12.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 5 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Que vagi bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.